Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com
L'autor i la seva obra.
Ha sortit publicat un llibre que a Catalunya segur que interessa moltíssim. El personatge superconegut, el Cristòfor Colom. I l'autor del llibre, el Jordi Bilbeny, és un reconegut investigador de la figura de Colom. Jordi Bilbeny, que és un home de Arenys de Mar, és membre de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. Ha publicat la primíssima relació de la destrucció de la història. Ha publicat també el tema La descoberta catalana d'Amèrica, parlant de la implicació de Colom, i totes les preguntes sobre Cristóbal Colom. Aleshores, realment, el Jordi Bilbeny podem considerar-lo una autoritat quan es parla de Colom, i ell sosté una tesi sempre ben fonamentada de que Colom estava molt relacionat, molt imbrincat en Catalunya. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Aquest llibre, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, editat per Proa, encara va més enllà, perquè dius que és príncep.
Sí, efectivament, no? A veure, tothom, absolutament tothom, al marge de la ideologia política i de la nació a què pertanyi, indiquen que en Cristòfor Colom era virrei, almirall, governador general i capità general. I quan analitzes quins són aquests càrrecs, veus que tots ells són càrrecs molt pròxims a la reialesa. O sigui, generalment, un rei, abans de ser rei, és virrei. Quan el rei no pot executar la figura de rei, les seves funcions de rei en un regne de la Confederació Catalana, doncs nomena un virrei, i aquest virrei generalment és una persona vinculada a la seva família, o a la seva dona, o un fill seu, o un cosí, o un germanastre. Sempre, quasi bé, sempre funciona això així. Per tant, com que en Colom és virrei i governador general i almirall, i els almiralls de Catalunya també tots estan emparentats amb la reialesa, la qüestió era plantejar qui era aquest Cristòfor Colom. Evidentment, no pot ser que un simple plebeu estranger i analfabet doncs executés i tingués aquests càrrecs.
Ah, això t'ha portat 20 anys d'investigació.
Bé, no això estrictament, sinó tot el tema d'en Colom. Estic a 18 anys d'estudi, quasi 20, però 18, i aquest últim de la reialesa d'en Colom, uns 6 anys.
Ui, molt, eh? I aleshores tu que concretes amb aquest llibre magnífic sobre Cristóbal Colom, príncep de Catalunya, concretes la figura del descobridor d'Amèrica amb la noblesa barcelonina.
Amb la noblesa barcelonina i la casa reial catalana.
La Casa Real Catalana, sí, és veritat.
A Barcelona hi ha uns Colom que des de molt antic tots estan a la Cancelleria Reial, o són tresorers, o governadors, o bisbes, o vicealmiralls, o almiralls, o capitans, o diputats, ambaixadors, o sigui, persones vinculades al Consell d'Estat, i evidentment, en aquesta família hi ha els Colom, i un d'aquests Colom gairebé té els mateixos càrrecs, els mateixos títols, i es troben als mateixos llocs que el descobridor d'Amèrica.
Està vinculat el Colom al Casal d'Urgell?
Sí, per sintonia, els Colom de Barcelona són urgellistes, són gent que en el seu moment ja van defensar la causa de Jaume d'Urgell, i després són antitrastàmeres i defensen la causa del net de Jaume d'Urgell quan el proclamen rei de Catalunya. O sigui, un net de Jaume d'Urgell després serà proclamat rei de Catalunya, va governar 2 anys, però tot i això ha deixat prou documentació perquè puguem resseguir els seus moviments, les persones que li eren addictes. Sabem que un Colom també era president de la Generalitat i que estava en el llit de mort de Pere el Conestable de Portugal. Per tant,
o sigui, Colom... perdona, aquest Colom, sí, que president de la Generalitat, germà de Colom.
Sí, jo l'identifico com a germà d'en Joan Cristòfor Colom i Bertran, que després serà governador, vicealmirall, almirall, i per tant després el trobem a Portugal també com amb nom de Joan Cristòfor també.
Sí.
I que són totalment identificables. Per tant, aquest Joan Colom de Barcelona, Joan Cristòfor Colom de Barcelona, és gairebé el mateix, jo dic el mateix, que després serà el trobarem al descobridor també, que ell mateix es diu Joan, fa una rúbrica signada per Joan, alguns cronistes l'esmenten com a Joan, a Portugal el trobem esmentat com a Joan, o sigui que tant el descobridor d'Amèrica apareix com a Joan com el Joan Colom de Barcelona.
Tu amb el primer llibre sostenies la tesi molt ben fonamentada, a més, que Colom era català.
En tots els llibres,
sí,
això, sí.
Sí, i que tu t'avedies que tota l'odissea, tot el que va passar, estava vinculat a Catalunya, fins i tot l'arribada a Pals, la història sí. Arribada a Barcelona, i ara aquí va més enllà, perquè ara ja dius que pertanyia a la noblesa.
Sí, de fet això ho han dit gairebé tots sí. Els historiadors catalans ho han dit, i alguns fins i tot, i això segurament no serà estrany als nostres oïdors, alguns explicaven que era fill de Carles de Viana. O sigui, ja hi ha hagut gent que ha vist que en Colom no podia ser aquest simple pelacanyes, sinó que d'alguna manera havia de ser un príncep, un personatge vinculat amb la casa reial, i algú aventurat des dels anys 50 o 40 ben bons, que havia de ser un fill natural, un fill secret, un fill il·legítim de Carles de Viana. I a Portugal també, alguns historiadors l'han fet també un príncep camuflat a Portugal. O sigui que la mentalitat reial d'en Colom, per la gent que ha sabut mirar més enllà de la història monolítica, estereotipada i imposada per l'estat espanyol, ha vist alguna cosa, i tots indiquen que havia de ser un príncep o un personatge vinculat a la casa reial, tant a la portuguesa com a la catalana, i fins i tot hi ha uns autors castellans que el fan també un príncep castellà.
Clar, perquè si hagués estat un plebeio, no haguessin confiat en ell, evidentment.
No, evidentment. Es pensa que el virrei és el cap de tots els exèrcits de terra, el cap de totes les guarnicions militars, el cap de totes les fortaleses. Té una audiència, per tant, també executa sentències, penes capitals, fa resolucions de dret, ha de saber les lleis, és cap del fisc reial, distribueix les terres, cobra els impostos, controla els consolats, les mercaderies, saps? O sigui, no pot ser un simple pelacanyes. Això sí. Queda clar, i això ho ha vist moltíssima gent, però evidentment, com que aquesta visió d'un Colom de l'alta noblesa vinculat a la casa reial no quadrava amb aquesta història que ens volen fer empassar amb un embut, això sempre ho han tingut una mica al marge. Jo he recollit doncs tots aquests testimonis de gent que ho vinculaven a la reialesa i ho he presentat en aquest estudi.
Una documentació exhaustiva.
Sí, he intentat que aquest cop no puguin dir que es tracta d'un pamflet.
Bé, amb el teu llibre, que parles d'aquest home de la noblesa, d'aquest Cristòfor Colom, sí. Parles que hi ha un tal mossèn Joan Pere, que era l'home decisiu.
Sí.
Què va passar?
Bé, en Colom, quan vol preparar aquesta expedició transoceànica per anar a trobar aquestes terres que se sabia que existien però que des de feia temps no se sabia com anar-hi, intenta fer un contracte amb la corona. Aleshores, les cròniques espanyoles ens diuen que se'n va a la Ràbida, a Palos de Moguer, passa per allà per casualitat, i allà troba un frare que és mossèn Juan Pérez, Fray Juan Pérez. El que passa que aquest Fray Juan Pérez, ningú sap qui és, surt allà com un bolet, no té cap mena de connexió amb astronomia, ni astrologia, ni cosmografia, ni amb la noblesa, ni amb la cort, i és un misteri. I a més, tot un seguit d'erudits diuen que en Colom, quan entra a Espanya, no passa per Palos. Per tant, si en Colom, quan entra a Espanya el 1485, no passa per Palos, i el personatge en qüestió amb qui es troba no en sap ni un borrall d'astronomia, navegació ni nàutica, doncs és que segurament no havia de ser en aquell Palos d'allà on era, com altres erudits també esmenten que no es va trobar a Palos perquè en Colom per allà no hi va passar. Per tant, a on havia de ser? Doncs jo explico que aquest Fray Juan Pérez no és res més que mossèn Joan Pere, un personatge també de la noblesa catalana, de la mateixa tendència política que els Colom de Barcelona, que tenen negocis amb els mateixos negociants i comerciants dels Colom de Barcelona, que estan emparentats també entre ells, i es troben molt a prop de França. Pensa que els cronistes ens diuen que en Colom surt de Portugal i diu que s'atura en un lloc de camí cap a França. Per tant, aquest lloc que s'atura en Colom de camí cap a França no pot ser Palos, perquè Palos de Moguer o Palos de la Frontera no es troba de camí cap a França. En canvi, sí que s'hi troba el Pals a l'Empordà. I en aquí, en a Pals, sí que hi ha documentats aquests Pere, que sí que són cancellers de l'alta noblesa, cosmògrafs, astrònoms, militars, navegants, comerciants, i sí que són missatgers també entre el rei i els comerciants.
Joan Colom, militar i polític, eh?
És aquest Joan Colom que et deia, que sí, té els mateixos càrrecs que el Cristòfol Colom.
Que deu ser el mateix Colom.
Que jo identifico aquí pels càrrecs, pels títols que té, pels llocs en què es mou, per l'ideologia, pel nom que rep, doncs evidentment que havia de ser el mateix, desdoblat en alguns casos o silenciat en d'altres.
O sigui, solapen, una figura amb l'altra.
Jo aquí intento explicar com se solapen i com, que si se solapen és que són el mateix.
I fas un hincapié, com diuen en castellà, sobre la signatura del virrei.
Sí.
Què passa amb la signatura?
Bueno, perquè és clar, perquè en Colom tothom diu que firma virrei, o sigui, B-I-R-E-Y, virrei. Si firmava virrei, no vol dir que no firmava visorrei, que és la paraula castellana. Jo aquí, doncs, faig un treball de consulta de tots els diccionaris de l'època. Els castellans comenten visorrei i els diccionaris catalans esmenten virrei. O sigui que virrei és una paraula catalana perquè la castellana és visorrei. I si en Colom signava en català és que havia de ser català, havia d'utilitzar la llengua catalana, perquè un castellà que no coneix Catalunya, que no sap res de Catalunya, que ha passat a Catalunya per casualitat, no coneix la llengua catalana, no signarà amb una llengua que no és la seva.
Clar,
abans signaria amb italià, i signa virrei.
Sí, i el fet de que sigués de família noble li va facilitar el contacte amb el rei Ferran de Catalunya o la reina Isabel?
Bé, evidentment els nobles, alguns d'aquests d'ells ja formaven part del Consell d'Estat, o sigui, en Colom forma part del Consell d'Estat del Conestable, forma part del Consell d'Estat després de René d'Anjou, qui a més n'esdevé un dels seus vicealmiralls més importants. I clar, no és pel sol fet de ser noble, sinó també pel sol fet d'estar preparat per les guerres, per les armes, per emetre judicis diplomàtics, fer ambaixades, donar opinió jurídica, tenir control sobre l'economia del país. Per tot això ja directament ja estaven relacionats. El problema és que els Colom eren aferrissats opositors als Trastàmara. Però sembla que hi ha un moment que, després d'intentar el periple per França, Anglaterra i Portugal, que no li queda més remei que acceptar Ferran com a rei. Sembla que Ferran el perdona, i tenim el perdó de Ferran del germà d'en Colom, en Lluís. O sigui, ja Lluís, que es trobava a Sicília, és perdonat per Ferran el Catòlic, i Lluís torna al Principat. I sembla que en Colom finalment també tornaria, perquè ja el veiem a les ordres de Ferran el Catòlic, ja a la Guerra de Granada, com després preparant tot el tema del descobriment, i amb el nomenament de virrei, governador general, capità general i almirall, doncs està clar que això el rei no ho donaria a un enemic, si no hi hagués hagut un perdó previ.
Perquè tu creus que Colom va anar a Santa Fe, al campament dels reis catòlics, davant de Granada?
Hi hauria anar a guerrejar, perquè sabem que en el Museu Militar Nacional d'Espanya, o un nom així, en el Museu Militar, hi ha l'armadura de Cristóbal Colón, diuen. Per tant, i alguns cronistes expliquen que Cristóbal Colón va lluitar per la conquesta de Granada. Un cop conquerida Granada, ell ha de tornar aquí a Catalunya per preparar tots els negocis. I les capitulacions parlen d'una vila de Santa Fe. El que passa és que en aquells moments Santa Fe de Granada no era una vila, eren uns campaments, i això alguns cronistes també ens en donen testimoni quan parlen d'un incendi que hi va haver a la tenda de la reina Isabel. O sigui, poc abans que en Colom surti cap a Amèrica, la reina Isabel se li crema una tenda del campament, i no pas de la vila. O sigui que les capitulacions són signades en una vila, i com que els reis no hi eren, per això signa en el seu nom Joan de Coloma, que és el secretari general de la corona. I si haguessin sigut els reis, si les capitulacions s'haguessin fet en el mateix lloc on eren els reis, no hagués caigut la signatura delegada ni la representació delegada per al secretari, no?
Ja. Quines eren les armes familiars o de la noblesa que tenia la família Colom?
Bé, això indica que si en Colom tenia unes armes familiars, doncs indica que era un noble, i que aquestes armes eren el clar distintiu. O sigui, avui dia unes armes nobiliars tothom en penja a casa seva, busquen en una enciclopèdia o en un llibre o per internet, mira, que et diem les armes. Al segle XV no. Al segle XV només tenien armes aquelles persones a qui els reis els les havien concedides. Per tant, si no pertanyies a un alt estament, o un militar, o un noble, o un cavaller, o un tipus de ciutadà que poguessis tenir armes, no tenies armes. I aleshores en Colom té unes armes i quan torna d'Amèrica els reis, en senyal de gratitud, les hi amplien. O sigui que sobre les armes familiars d'en Colom ells encara hi posen unes illes i una terra ferma amb unes zones de mar. O sigui que les armes dels Colom, com que eren el seu carnet d'identitat, van ser sistemàticament desvirtuades i van, les anem veient. Aleshores jo aquí dedico un espai immens i potser penso que és un dels capítols que estic més content, perquè fins ara les armes d'en Colom era una mica una cosa nebulosa, misteriosa, que sí que s'hi tenia, que si no, i aquí explico com en té, quines són i com es van desvirtuant de gravat en gravat o de cartulari en cartulari, no?
Uh-huh.
Però que es poden, seguint tots aquests llibres, es poden refer.
Es poden fer.
I aquí és el que explico, quines eren les armes d'en Colom que tenies d'acord amb els testimonis de l'època.
De totes formes, la vida de Colom és enigmàtica perquè va anar a parar, després de Catalunya, va anar a parar a Portugal. Allà es va casar amb la Filipa de Coimbra, una esposa autèntica, oi? De tal i ossos.
Sí, fins ara.
Aquesta és la que va matar?
Aquesta és la que...
Va matar Colom?
No, Colom no va matar...
No va matar ningú,
cap
segur.
Dona, segur.
Segur, o se li va morir. Què va passar amb la Filipa de Coimbra?
Bé, a veure, com que intenten fer-la desaparèixer, com que Filipa de Coimbra és una princesa de carn i ossos portuguesa, i si en Colom estava casat amb aquesta princesa, de seguida sabríem qui és, s'oculta, i aleshores es passa de Filipa de Coimbra a Filipa Moniz Pérez Trelo, que és un personatge d'una noblesa de segona categoria, no vinculats directament a la casa reial com aquesta Filipa de Coimbra. Aleshores, com que la Filipa de Coimbra l'evidenciava, alguns cronistes, no tots, expliquen que quan en Colom surt de Portugal, ella ja és morta. Però d'altres no. El mateix Colom diu, jo he deixat dona i fills. I per això, doncs, si ha deixat dona i fills és que la dona era viva, per venir a negociar el terme del contracte d'anar a Amèrica, deixa dona i fills, i si deixa dona i fills és que la dona era viva, i la dona viva només podia ser aquesta Filipa de Coimbra, que a la vegada és l'única que el pot entroncar amb la reialesa i fer que en Colom tingui aquesta mentalitat principesca i demanar títols reals als reis.
Però ja que parles de Filipa de Coimbra, l'esposa de Cariossos,
sí,
també hi ha el misteriós o enigmàtic sogre silenciat que sigui el Pere de Coimbra.
Està íntimament lligat amb la dona, o sigui...
El Pere.
Sí, clar, si la dona no és Filipa, el sogre no pot ser el sogre, que jo dic. O sigui que tot està... Dedico un capítol al sogre,
sí,
per dir, no només coincideixen les informacions que tenim amb la dona d'en Colom si la dona és Filipa, sinó que sobretot coincideixen si el sogre d'en Colom és el pare de la Filipa, de la Filipa de Coimbra, o sigui, si és Pere de Coimbra o Pere de Portugal. I efectivament, no, doncs també, d'acord amb els autors i amb la informació que contrasto i consulto, també coincideix.
Clar, però aquest Pere de Coimbra està molt, molt desconegut, està molt perdut.
Totalment, totalment, clar, perquè clar. És un príncep...
És un eslabón.
Que a Portugal i a la seva època també el van fer desaparèixer, perquè hi va haver també una guerra civil. El mateix que aquí seran Pere Conestable i Ferran el Catòlic, allà va ser també entre la dinastia dels Pregança i la dinastia dels Coimbra, no? Doncs Pere va perdre la guerra i el seu fill va haver de fugir, que és Pere el Conestable, i després el trobem regnant aquí. Tots els seus seguidors es van haver com d'amagar o de camuflar fins que no va tornar a regnar Joan II. Aleshores, Joan II sí, és el successor de Pere de Coimbra, i Colom, curiosament, també el trobem servint a Joan II.
Efectivament. I després, ja per acabar, tenim un altre dintre de la família, que és el Ferran, el fill i príncep portuguès.
Clar, jo aquí, evidentment, no? Si Ferran, el fill d'en Ferran, és fill d'aquesta amant cordobesa de qui diuen, que si el Colom hauria estat un estranger plebeu i aquesta cordobès una pageseta, aleshores no podríem explicar mai com en Ferran rep el tractament de príncep que rep, com sempre és a la cort amb el Carles, com és el bibliòfil més important del món, en un moment que ni els nobles més importants d'Espanya tenien els llibres que tenia aquest senyor, que crea com la ciència de biblioteconomia moderna. Tothom coincideix que la crea Ferran Colom, que té un enterrament de príncep, que és tractat quasi de príncep. Doncs aleshores tindria sentit el que explico, si Ferran és fill de Felipe de Coimbra, que fos un príncep, i per això és important treure fons documentals que expliquin qui va ser, què va fer i com va morir, com va ser enterrat Ferran, que efectivament va viure com un príncep.
Christopher Colón, príncep de Catalunya, és tot un bombazo,
Bé, una mica l'interès és més que una bomba que sigui informació, no?
Oh, però pot ser pels historiadors dinamita pura,
Pot ser, i el meu interès és simplement això, és donar dades, informació, coneixement, i que tothom pausadament, sense presses ni ganes de polèmica, pugui veure més enllà d'aquesta línia estreta i esbiaixada que és la història oficial.
I acabes facilitant un arbre genealògic de tot
el
que... Sí, que està, que em sembla fantàstic. Bé, escolta, ja podem trobar aquest llibre a les llibreries, oi?
Jo diria que sí.
Molt bé, Cristòfor
Colom.
Jo ahir
encara vaig anar aquí a la llibreria d'Arenys de Munt i no vaig a veure, però sé que hi és.
Molt
que
bé.
Està bastant distribuït,
Sí, perquè Proa se distribueixen més llibres de Proa.
De Girona m'han trucat sí. Que hi és, i de Mataró també, o sigui que si és de Girona i és de Mataró segurament és a tot arreu.
Molt bé.
I es tracta d'una qüestió de temps que arribi a Arenys de Munt, saps?
Jordi.
Sí.
Endavant a la teva investigació sobre Christopher Colom, el príncep de Catalunya.
Moltes gràcies.
Gràcies, escolta, i que el gran navegant et guiï per la vida.
Sí, sobretot, ho necessitem, això.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, que vagi bé.
Bona nit. Gran llibre de Jordi Bilbeny, Christopher Colom, príncep de Catalunya, publicat per Proa. És un llibre que val la pena conèixer perquè és un enigma de la història, el de Christopher Colom.